I avui, com cada dijous, és moment per entrevistar els membres de l'equip de govern. En aquest cas, avui passa pels estudis de Girona FM el regidor d'Urbanisme de Proximitat, en Lluís Martí, que ja estava a l'anterior mandat amb Marta Madrenas. Molt bon dia, regidor.
Molt bon dia, encantat de tornar-hi.
Precisament li volia preguntar per això. Ha canviat gaire, en aquest cas, ser de l'anterior mandat aquest? Ha canviat gaire les ganes de treballar, la manera de treballar? Com està sent aquesta nova etapa?
No, la veritat que les ganes de treballar hi són, com sempre, o més per intentar-ho fer millor fins i tot que l'anterior mandat. La manera de treballar és una mica la mateixa, perquè els servidors públics que estan a la regidoria són els mateixos que teníem abans, però bé, tot es pot millorar i per tant en això estem, intentant doncs coordinar-nos al màxim amb els altres membres del govern que no són del nostre grup. Ja sabem que això doncs sempre és una mica complicat perquè els criteris poden no coincidir, però vaja, de moment amb la tinent d'alcalde, la Cristina Andreu, que és amb la que tenim més relació per l'àrea que ella encapçala, doncs anem prou bé.
Parlant d'aquests criteris, una mica expliqui'ns com s'ha repartit tota l'àrea d'urbanisme.
Bé, tota l'àrea d'urbanisme està conformada, com et deia, per dues regidories, per dir-ho així. És una la que encapçala la tinent d'alcalde, Cristina Andreu, que és la que s'ocuparia, per dir-ho d'alguna manera fàcil i entenedora, del que és el planejament urbanístic, fonamentalment, i després de dues seccions que porten a terme fonamentalment obres, obres en equipaments públics, obres doncs que puguin ser de carrers d'una envergadura determinada, i després l'altra regidoria, part també la de la Cristina Andreu, ha englobat aquesta vegada habitatge, una part d'habitatge, la que no és, diguem-ho així, la que es caracteritza pel tema social, sinó de com mantenir l'habitatge, en el nivell d'edificació, l'habitatge públic. I per altra banda, com et deia, hi ha la regidoria la meva, que n'hem dit d'urbanisme de proximitat, que engloba tot el que són llicències, tant les urbanístiques com les activitats, i també una part de les obres. Una de les tres seccions que hi havia abans, la que encapçala en David Freixas, doncs és la que ha quedat en el meu àmbit, que són doncs totes aquelles obres, si us recordeu, que tenien a veure amb pressupostos participats, però també tota una altra sèrie d'obres, la gestió de les quals se n'encarrega aquesta secció. També inclou la secció tot el que és el manteniment a nivell dels equipaments públics des del punt de vista de la coordinació. Després cada equipament doncs té la seva persona responsable, però des del punt de vista d'enginyeria, sobretot, doncs és també la regidoria d'Urbanisme de Proximitat, així com també el que són temes d'enginyeria d'enllumenat públic. No les brigades, però sí el que és l'enginyeria.
Li volia preguntar per un tema, per veure si ens el pot aclarir, perquè bueno, va tenir molt de rebombori, potser no era per tant, era el tema de la Clínica Girona, que se'n va parlar molt. Vostè el va explicar una mica, en aquest cas, al ple. M'agradaria una mica, per la gent que sàpiga que hi ha alguna cosa allà darrere, però no sàpiga ben bé què passa, com ho explicaria?
Bueno, podríem explicar de la forma que intentarem que sigui més fàcil, tot i que té un contingut jurídic molt, molt profund i, per tant, és una mica inabastable pel que és als oients que no tinguin el suficient coneixement jurídic, però el que s'han d'imaginar és que per portar a terme les obres de la Clínica Girona, en el seu moment, ja fa una colla d'anys, no el mandat passat, sinó fins i tot l'anterior, es va portar a terme una modificació del planejament urbanístic que feia possible precisament un desenvolupament d'un sector discontinu. Discontinu què vol dir? Que aquell sector incluïa tant l'antiga Clínica Girona com la nova ubicació de la Clínica Girona com un altre àmbit, el Bosc de la Pabordia, que passava a ser públic. Aquesta modificació de planejament, que es va aprovar en el seu dia pel plenari municipal, es va portar a terme i que representava doncs que s'havia de desenvolupar tot aquest àmbit. Aquest desenvolupament ha vingut amb l'urbanització corresponent, hem vist doncs tot el que és al voltant de la Clínica Girona, com està de ben urbanitzat, com s'ha desenvolupat, i també la reparcel·lació, que vol dir atribuir a cada propietari les finques corresponents per poder edificar. L'últim escenari, quin va ser? Doncs la construcció efectiva de la Clínica Girona mitjançant l'atorgament de la llicència i l'execució de les obres. Aquesta darrera sentència que hi va haver era sobre el projecte de reparcel·lació i indirectament sobre aquella modificació de planejament que comentàvem. El que va dir la sentència és que entenia d'alguna manera que no estava prou ben justificada aquesta discontinuïtat, sobretot en relació amb el Bosc de la Pabordia, que s'havia de concretar millor, tot i que sí que reconeixia la sentència que hi havia un interès social molt clar, com és disposar d'un equipament, en aquest cas privat, però en aquest cas doncs, de referent a la salut pública en una ciutat doncs, com Girona. L'avantatge de tot això què és? Doncs que en el seu moment es va atorgar la llicència per edificar la clínica, que aquesta es va edificar, això ja s'ha acabat i per tant no hem de patir perquè cap moment hagi de perillar aquesta edificació. Per la resta, doncs bé, ara hi ha l'apel·lació que ha portat a terme tant l'Ajuntament com la propietat, i estem a l'expectativa del que pugui resoldre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i en el pitjor dels escenaris doncs, hi podria haver una necessària modificació o reajust o tot plegat, però vaja, no entenem que ens hàgim de preocupar d'una forma excessiva.
Hi ha diferents temes sobre els quals m'agradaria que ens fes una mica d'actualització de la situació, perquè el vam parlar segurament fa molts mesos. Ara no sé si ho porta vostè o no, però el tema de la plaça Espanya, tota aquella reurbanització que en el seu moment en vam parlar, en quin punt estem?
Bé, Plaça Espanya, si ho recordeu, és un compromís que va prendre l'Estat, en el sentit doncs, de una vegada de portades a terme les obres que tenien a veure amb l'alta velocitat, etc., doncs reurbanitzar la Plaça Espanya, que és, per aquells doncs, que no ho relacionen amb el nom, és quan surts de l'estació de la Renfe, aquell espai que et queda fins a arribar a la carretera de Barcelona. Aquest és un projecte que, si ho recordeu, es basa en l'avanç que ja va proposar el mateix Ajuntament i que en el cas l'Estat va fer seu, i la disfunció que hi va haver, o la manca d'entesa que hi va haver en el seu moment, és quan ja es tenia el projecte bo i fet per part de l'Estat i s'havia de portar a la pràctica, van presentar doncs, una certa controvèrsia sobre qui havia d'assumir el cost de les obres, si ells l'havien d'assumir totalment, si l'Ajuntament havia d'assumir una part, i aquí és com van aflorar tots els temes de llarg recorregut, de molts i molts anys, de decennis, de totes aquelles superfícies que en un moment determinat havien estat de Renfe o d'Adif i que ara són clarament d'utilització dels ciutadans de Girona, i aquelles altres superfícies que, sent dents immemorial de la ciutat, han passat a ser d'utilitat per part de l'administració ferroviària, o en aquest cas de l'administració ferroviària. Això ja tenim una proposta de conveni, ja el vam aconseguir en el mandat passat, si us en recordeu, vam fer tot un seguit de gestions amb les persones, amb els responsables de la meva regidoria, i vam aconseguir que es comprometessin a nivell de Madrid, per parlar-ho clar, de resoldre-ho amb l'assignatura del conveni. Aquest el tenim sobre la taula, ara mateix està estudiant per part de la Secretaria de l'Ajuntament, i esperem que en breu es pugui signar i tirar endavant tot plegat sense més problema.
En aquest cas no és una actualització, sinó que ja està acabat, l'enllumenat de la plaça Miquel Santaló, que ja es va poder realitzar. Per què es va tardar tant en fer els canvis de les plaques?
Bé, es va tardar tant perquè, si ho teniu present, i segur que ho teniu present, és un element d'enllumenat que es va portar a terme o es va executar quan es va urbanitzar tot aquell sector, per tant també fa una colla d'anys, que tenia doncs, una sèrie de circumstàncies a nivell elèctric, de configuració de la línia, que ho feien especialment delicat o difícil, sobretot perquè al mateix temps que és un punt de llum, és la sortida o evacuació dels fums o dels gasos de l'aparcament subterrani. Això a nivell dels tècnics municipals doncs, generava un problema, s'havia de resoldre des del punt de vista de totes les certificacions tècniques per fer possible la represa de l'enllumenat. En això hi vam afegir el canvi necessari d'aquestes plaques de policarbonat, que finalment és el darrer pas que s'ha portat a terme, i ja ho sabeu, l'administració tot és difícil, tot és complicat, és lent, molt més lent del que els polítics ens agradaria, i que de ben segur els serveis públics municipals també, però bé, finalment doncs, ho hem aconseguit i tenim altra vegada en dansa aquest enllumenat.
Un altre dels punts de la ciutat, en aquest cas li volia comentar el tema del carrer Pere Rabat, la plaça de l'Home, el barri de Pomajor. Si no m'equivoco, està en una tercera fase. Com acabarà i quan?
Bé, això és la tercera fase. Ara simplement vam fer una petita pausa per les celebracions que es feien, que es van fer aquesta setmana precisament allà a Pomajor. Ha d'acabar en breu, en molt poc temps. Jo crec que és una millora molt notable, és un àmbit doncs, que s'hi han anat fent tot un procés, aquestes tres fases que comentaves. Jo crec que la millora és evident i necessària, i és el que pretenem fer en tots i cada un dels barris de la ciutat.
Crec que ara també, que no ho porta vostè, però en el seu moment ho va engegar, el tema de la plaça de Sal, totes aquelles obres que estan en un endarreriment i un sobrecost. De moment, en aquest cas, l'endarreriment se sap ja de quan és? És a dir, quan
no,
estarà
és,
tot acabat?
És molt poc, és molt poc. La veritat és que són unes obres que han anat molt bé, jo diria, per lo que són les obres públiques. Tenim al cap segur moltes altres que no van tan bé. Hi ha els endarreriments típics que es poden produir en qualsevol obra i els increments també que ja preveuen els contractes d'execució, i en aquest cas jo crec que serà una obra que quedarà molt bé. La llàstima és que, evidentment, és un nus de mobilitat i circulatori en el que passa doncs, una quantitat de trànsit realment molt important i, evidentment, mentre duren les obres es fa el que es pot, com l'estrangulament aquell d'un carril. Allà hi ha dos carrils, el que passa que per garantir la seguretat de les persones que treballen a l'obra, ara hi ha aquest petit estrangulament a l'arribada a la rotonda, però això es tornarà a obrir amb dos carrils. I per tant
arribant des de Vilablareig com des de Salt.
Correcte, no? Correcte. I per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que serà una molt bona obra. Quan tot estigui bo i fet, es veurà realment la qualitat de l'urbanització i esperem que per la mobilitat, tant dels vehicles doncs, de combustió o elèctrics, el cotxe, les motos, el que sigui, com sobretot per les bicicletes que hauran de passar pel carril bici o els patinets, en el seu cas, sigui un èxit.
Un altre tema, la coberta de la pista de Fontejau. Hi havia aquell projecte de remodelació de la coberta perquè tingués plaques fotovoltaiques. Ara mateix, en quin punt estem?
Precisament està amb el tema de les plaques fotovoltaiques. És una coberta que permet la instal·lació d'un gran nombre d'aquestes plaques i els companys de sostenibilitat, en aquest cas també depèn de la companya Cristina Andreu, estan valorant realment el nombre de plaques necessari i òptim per als objectius que es persegueixen sense que hi hagi una obligació de constituir-se com a productor d'energia, que tot això ho dificultaria una mica més, no? Però crec que aquesta és la línia, no només la coberta de Fontejau, sinó que tenim previst és en totes i cada una d'aquelles cobertes d'equipaments públics on sigui possible tècnicament, doncs instal·lem aquestes cobertes que el que faran és no només donar subministrament al mateix equipament, sinó que amb un radi realment important podrem donar servei a molts altres equipaments públics i, si fos el cas, fins i tot atendre emergències en els casos de subministrament elèctric.
En aquest cas també hi havia previst el Mercat del Lleó, si no m'equivoco, l'Escola de Font de la Pólvora.
Correcte,
no?
El Mercat del Lleó ja està funcionant i per tant aquest és un tema que ja es va executar i està a ple rendiment. Efectivament, a Font de la Pólvora, també a Vila-roja, també, si ho recordeu, estava previst doncs, la piscina de Can Givert. És a dir, tots són l'únic que ens vam trobar en una situació que vam haver de deixar davant del lot, si ho recordeu, és per la coberta de Palau, que en ser de fibrociment doncs, vam optar per una altra fórmula, que és canviar la coberta quan sigui possible i, evidentment, també instal·lar les plaques, però tots aquells lots que es van adjudicar en el seu moment, doncs això estem, ja et dic, el Mercat del Lló a ple rendiment i els altres a punt a punt.
La central del Molí, fa poc vam saber que s'havien adjudicat les obres per tercer cop. Ara mateix tot va bé?
Sí, evidentment estem, com sempre, a l'expectativa de que l'adjudicatària doncs, compleixi amb el que ha de complir. Recordeu que d'alguna manera aquesta obra, entre cometes, maleïda, doncs, els problemes que hi han hagut han estat sempre relacionats amb les adjudicatàries, el primer doncs, que va fer fallida, el segon que no va complir amb les obligacions que tenia contractuals, això va obligar en cada cas a resoldre els contractes i a tornar a adjudicar, i tornar a adjudicar és un procés que no és ràpid. Per què? Doncs perquè s'ha de revisar el projecte, s'ha de veure fins on ha arribat l'execució, s'ha de tornar a licitar pel que queda d'obra, i amb això estem, esperem que aquesta sigui la bona i per tant creuem els dits.
Canviant una mica de tema, una de les novetats més recents d'aquest últim mes ha estat la nova ordenança de terrasses per establiments de restauració i també d'oci nocturn a la ciutat, on l'Ajuntament va dir que volia ser més contundent, segurament amb els locals que no ho fessin bé. Està ja en marxa?
Aquesta ordenança estarà en marxa quan es publiqui en el butlletí oficial, que segurament serà la setmana vinent. Això vol dir que, com totes les ordenances, com totes les normes reglamentàries de les administracions, no són executives fins que es publica en el diari oficial corresponent, sigui el butlletí oficial de la província, sigui el DOC, sigui el DUOPO, etc. Quan es publiqui, automàticament entrarà en vigor i, tal com deies, del que es tracta és de millorar encara més la regulació d'aquest tipus d'activitats i les seves terrasses. Recordar, en qualsevol cas, per ser més exactes, que en quant a l'oci nocturn, aquesta ordenança no és la que regula, per exemple, les distàncies entre o les regulacions que puguin ser més estrictes a nivell del Pla Especial del Barri Vell o de restauració en sentit estricte, que tenen altres regulacions, però sí que contempla totes les regulacions en el sentit d'estàndards o genèriques que tinguin a veure amb aquest tipus d'activitat. Val a dir que es pot destacar doncs, que el que s'ha pretès és millorar la regulació per tal de remetre's a les normatives sectorials i que no s'hagi d'estar canviant l'ordenança contínuament, sinó que quan canvien les normatives sectorials també estigui canviada l'ordenança. I sobretot perquè és el que ha tingut o ha sigut més llaminer a nivell de publicitat, el tema de les terrasses. Les terrasses, fonamentalment, les millores que hi ha és, per una banda, Doncs, si us recordeu que en tema de Covid hi va haver aquestes terrasses que han baixat a la calçada i, per tant, que s'ha guanyat pas pels vianants a la vorera, això és el que ara ja queda institucionalitzat i, per tant, serà possible autoritzar aquest tipus de terrasses, evidentment, sempre que es compleixin els requisits necessaris. També encara es va més a fons amb el tema de garantir l'accessibilitat de totes aquelles persones que passen per les voreres, per tant, no hi haurà o no hi hauria d'haver cadires i taules adossades a façanes, hem de permetre doncs, que totes les persones amb les diferents capacitats que puguin tenir deambulin tranquil·lament. I, per altra banda, també el que hi ha és una regulació a nivell tributari molt més clara, molt més fàcil, que és l'establiment d'un padró. Ara, fins ara, el que podien fer els titulars d'activitats és demanar dies, setmanes, així, a voler, el que podien semblar interessant, ara hi haurà una anualitat i una possible llicència per temporada, de març a setembre. Això què vol dir? Que les terrasses no s'hauran de demanar cada vegada, sinó que hi haurà una renovació com a qualsevol padró i, per tant, si no diuen el contrari, com passi l'any natural, automàticament quedaran renovades i, per tant, es giraran les liquidacions corresponents. A això què s'afegeix? Un major control. Un major control en el sentit que hi ha tot un seguit de disposicions que permeten a l'Ajuntament actuar més a fons i de forma més contundent contra aquells que no compleixin. I quan dic que no compleixin vol dir que no compleixin posant més taules i més cadires o elements que no siguin possibles d'instal·lar la via pública o que depassin els horaris o que realment hi hagin uns incompliments en el sentit de molèsties als veïns. Quan es produeixi tot això tindrem més capacitat per actuar tant des del punt de vista sancionador com fins i tot de la retirada efectiva d'aquestes terrasses. Això és realment important perquè, evidentment, a ningú se li escapa que és un d'aquells temes o matèries tan difícils, la convivència entre els veïns i, per altra banda, aquestes activitats, sobretot quan hi ha terrasses a l'aire lliure i aquesta dificultat de la molèstia, sobretot a nivell de sorolls que pot generar.
Han detectat quins punts de la ciutat passen aquests problemes, sobretot?
La veritat és que pot passar tant en un lloc com en un altre perquè dependrà i molt de l'activitat que porti a terme l'establiment. Hi ha establiments doncs, que els seus titulars són més curosos i fins i tot recomanen als seus usuaris o que baixin la veu, que es comportin d'una manera determinada, que els controlen més. N'hi ha d'altres que no ho fan i que, per tant, ja sabem com va. També passa a vegades, moltes vegades, que en funció del lloc no és el mateix la capacitat acústica d'una plaça doncs, que genera una ressonància molt gran que un altre lloc doncs, molt més a l'aire lliure que es va dispersar en el so. No? Són factors que interactuen i bueno, la nostra obligació com a Ajuntament és vetllar pel descans dels veïns i al mateix temps perquè l'activitat productiva que porten a terme aquests establiments de restauració segueixi, que és un dels grans èxits de la ciutat.
Ha parlat d'aquesta plaça que segurament, diguem-ne que multiplica el so, la plaça del Barco, segurament ha estat una on hi ha hagut més queixes. No sé si s'ha pogut parlar amb els establiments
sí,
de la zona.
Sí, la plaça del Barco no és tant que la configuració de la plaça a nivell de ressonància, sinó per a la multitud d'activitats i per a la multitud d'usuaris que gaudeixen d'aquestes terrasses al mateix temps. No? Evidentment s'ha parlat, s'han portat a terme mesures en el sentit d'una neteja més a fons en moments determinats que ja conviden a deixar les terrasses o intentar doncs, estar més a sobre dels establiments amb requeriments corresponents, fins i tot revocant les llicències d'autorització quan és el cas, si s'han produït incompliments reiterats. Altres places, com et deia, molt més petites, doncs aquelles sí que són caixes de ressonància i s'ha de ser extremadament curós. També deixem afegir que una de les altres novetats que hem introduït és el fet de no admetre les terrasses allà on hi hagin deutes pendents amb l'Ajuntament. Vol dir que aquells que no hagin pagat la mateixa taxa de terrasses o que tinguin altres obligacions pendents amb l'Ajuntament a nivell tributari no podran tenir la terrassa i si la tenen els hi farem treure.
Li volia preguntar també pels veïns de la zona del carrer Figuerola, Bonestruc, que es van queixar en el ple de l'Ajuntament. No sé si ha pogut parlar amb ells, no sé si aquesta ordenança influeix alguna cosa en tota la zona aquella dels locals d'oci nocturn.
És el que et comentava al començament, no especialment. Jo entenc que ells tenen aquesta preocupació i és normal doncs, que s'hi posin i diguin la seva i des de l'Ajuntament els hem escoltat, ja els vam escoltar abans d'aprovar l'ordenança, el decurs de la tramitació, ara la tinent d'alcalde també s'hi ha reunit diverses vegades. Aquesta ordenança no és l'instrument que ells doncs, voldrien per regular aquesta matèria específica de l'oci nocturn. Per què? Perquè quan parlem de l'oci nocturn en aquell cas, en el cas de Figuerola Bonestruc sobretot, no estem parlant ni de terrasses ni de l'activitat pròpiament que es fa dins de l'establiment, sinó que allà el greuge, per dir-ho així, la molèstia ve determinat perquè aquells usuaris, una vegada han abandonat o abans d'entrar en els establiments, tot el que genera, eh? A nivell de si és el cas, doncs, de brutícia, per dir-ho així, a nivell de soroll, etc, etc. I això és un tema que, evidentment, de pas, el que és purament l'activitat també té a veure amb l'ordre públic, i amb això també intentarem treballar a fons. Ara, precisament, amb la regidora, la Sílvia Liu, que s'encarrega de l'ordre públic, de la seguretat, doncs també estem intentant convocar els titulars d'aquests establiments per fer-los veure que realment també han de posar de la seva part per intentar reconduir aquesta situació.
Parlant de llicències, no sé si aquesta ordenança, com em deia, canvia alguna cosa a l'hora d'obtenir llicències, és a dir, algú que vulgui obrir un establiment de restauració.
No especialment, eh? Això ja és una normativa, doncs, que està establerta, que no és pròpiament aquesta, sinó és aquesta i d'altres. Ja en sabeu que hi ha llicències, hi ha comunicacions, la majoria d'aquestes activitats són comunicacions, aleshores estem en el mateix, eh? Els titulars han de garantir que hi ha un compliment estricte de totes les normatives a considerar, i un cop fan la comunicació amb les certificacions corresponents poden obrir, i després ja és feina de l'administració comprovar que allò és correcte.
Un d'aquests locals, que no sé si té llicència o no, i és el que li volia preguntar, és aquella sala de concerts, l'Alter, que havia d'obrir allà al costat del pont de la Barca. Ara mateix sembla que està la cosa aturada, però com està?
Sí, no té llicències, encara està en tramitació, es va fer en el seu cas una nova informació pública amb nou tràmit d'al·legacions, es van presentar al·legacions i ara els serveis tècnics els estan estudiant. És un tràmit normal, habitual, com el que pot ser de qualsevol altra activitat.
I en aquest cas hi ha també un local que està reformant-se, si no m'equivoco, al costat, a l'altre costat del pont, on abans era l'antic casador Can Manolo, al costat del bingo, que no sé si aquell sí que té llicència.
Aquell ara mateix no t'ho sé dir com està la tramitació, però no té un caràcter de sala de festes, ni molt menys, eh? Era un tema de restauració.
Una altra de les mesures que han, en aquest cas, implicat o fet fa poc és aquest 4% dels pisos d'ús turístic a tota la ciutat, aquest topall. Creu que serà suficient, juntament també, per exemple, aquesta, diem-ne, ordenança que s'ha aplicat als grans tenidors, que va explicar l'altre dia la regidora Sílvia Liu, d'Hisenda, de sancionar segurament aquells grans tenidors que tinguin pisos buits a la ciutat. Creu que és suficient com per evitar una mica més d'habitatge a la ciutat?
Bé, són instruments que poden ajudar en part, però aquesta no és la solució, eh? Sabem que el tema de l'habitatge i del lloguer no és pas l'Ajuntament qui té les eines per solucionar-ho. Sabem que això, doncs, depèn del legislador català i en darrer terme també estatal per adoptar les mesures necessàries per frenar els preus del lloguer, eh? Que és això, doncs, que d'alguna manera el que fa, doncs, és destarotar una mica tot el que és el món de l'habitatge. Nosaltres, per la part que ens toca, intentem, ja des del punt de vista tributari, això que comentaves ara mateix fa un moment que va exposar la regidora Liu, també des del punt de vista dels habitatges d'ús turístic hem fet una regulació per tal d'intentar frenar l'establiment d'aquests allotjaments turístics allà on entenem que ja no té sentit que n'hi hagi més, com és l'àmbit del Pla Especial del Barri Vell. A la resta de la ciutat el nombre d'aquest tipus d'habitatges és ínfim o molt baix, i per tant hi ha un marge de maniobra fins i tot per revitalitzar algun dels barris mitjançant, doncs, l'establiment d'aquest tipus d'allotjaments turístics. Però, com et deia abans, el quid de la qüestió en matèria d'habitatge depèn del legislador estatal i català, i per tant els encoratgem a que prenguin les mesures necessàries, i sobretot si s'emprenen a nivell català, que no ens frenin a nivell estatal, ja sigui per part del govern de l'Estat o per part del Tribunal Constitucional.
En aquesta ordenança de pisos turístics, en aquest cas, Junts, en l'anterior mandat, diem-ne que tenia una idea, Guanyem en tenia una altra. No sé al final què ha passat, qui ha cedit, bueno, una mica com s'ha arribat a aquest acord.
No, en el seu moment penseu que la que es va aprovar és fonamentalment la que ja havíem aprovat inicialment en el seu moment en l'anterior mandat. Sí que el que s'ha afegit és aquest topall a nivell global, és a dir, si ho recordeu abans, el que dèiem és que el topall de cada barri, en el sentit que el Pla Especial del Barri Vell també per ell mateix era considerat com un sol sector, era del 15% com a màxim. Això no s'ha tocat, però el que sí que s'ha afegit, i no ho veiem malament, és que hi hagi un 4% com a màxim a nivell global a la ciutat, eh? I per tant estem molt lluny d'aquest 4%, i el que també s'ha fet és introduir els apartaments turístics, que és una altra forma d'allotjament turístic, que en el seu...
Els compartits, no? Entenc?
No, una cosa són els habitatges d'ús turístic, d'acord? que són aquells habitatges que poden tenir cèdula o han de tenir cèdula d'habitabilitat i que es dediquin a aquest allotjament turístic. Una altra cosa són les llars compartides, que és un altre tipus d'allotjament turístic, que en aquest cas és que tu a casa teva, una part de casa teva, la dediques a aquest allotjament turístic, i l'altre són els apartaments turístics, que són aquells edificis sencers, blocs sencers, dedicats a apartaments turístics, que necessàriament els diferents... les diferents habitacions no han de tenir cèdula d'habitabilitat, però sí que hi han d'haver uns elements comuns que donin servei a tot el bloc. Això és el que s'ha introduït a última hora, n'hi ha molt pocs, a la ciutat n'hi ha dos, vull dir que era un tema que també ens havíem plantejat en el seu moment, però que a nivell jurídic es va considerar que no es podia incloure, ara s'ha considerat que sí, no és cap problema, però en definitiva no hi ha hagut canvis rellevants.
Li volia preguntar perquè en l'anterior legislatura al final em va dir que, bueno, va dir que les traves burocràtiques estaven impedint executar molts projectes. Pel que m'ha comentat, veig que la cosa no ha canviat gaire.
No ha canviat gaire, no. No. I aquest és el drama, eh? El drama és aquest. Evidentment hi ha una normativa que cal complir. S'han d'aplicar totes aquestes normatives amb rigor. Tots hi estem d'acord. Cap dels representants polítics, entenc, ni del govern ni de l'oposició vol prendre cap acord doncs, que no s'ajusti a la normativa, però com sempre comentem, i més doncs, la gent que tenim doncs, una feina que va lligada al món jurídic, les lleis, les normes són interpretables. Tu pots fer una interpretació doncs, que aquella norma doncs, pugui fer una execució o un tràmit més àgil o que no ho sigui tant. Si tries una interpretació molt estricta que et garanteix absolutament el fet que ningú tingui cap de responsabilitat de res, està molt bé, però el que pot passar és que això t'entorpeixi absolutament tots els tràmits i procediments i que, malauradament, no tinguis aquell nivell d'eficiència i eficàcia que hauries de tenir també com a administració, perquè recordem que els principis d'eficiència i eficàcia són principis que regeixen l'actuació de l'administració. Si per culpa d'aquesta interpretació massa estricta o restrictiva no ets ni eficient ni eficaç, no estàs complint amb el que hauria de ser la funció de l'administració. I en aquesta guerra estem.
Doncs en aquesta guerra seguirà l'Ajuntament i per això, i per explicar-nos això i molt més i molts temes que hem tocat, ha vingut el regidor d'Urbanisme de Proximitat, en Lluís Martí, avui a Girona FM. Gràcies, regidor.
A vosaltres, encantat com sempre.